Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Avui dimarts, 19 d'octubre, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Coincidint amb aquesta celebració, s'ha fet públic un estudi que posa de relleu que el 34% de les dones a qui es diagnostica un càncer de mama perden la feina o s'han vist obligades a deixar-la i prop del 70% han vist reduït el salari o els ingressos. La psicooncòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Teresa López Fando, ha posat de manifest la vulnerabilitat de les dones en el món laboral, on ha dit persisteix la bretxa salarial de gènere i una major temporalitat.
El fet de que tenim una bretxa salarial molt gran, és a dir, les dones en la mateixa situació, mateix càrrec, cobrem menys que els homes, i també evidentment que la situació laboral, el número de contractacions temporals que tenim en el sector femení és molt més elevat que en el sector masculí. Això fa que ja de per si tenim una situació de vulnerabilitat i que quan un diagnòstic de càncer succeeix, aquestes dones tenen més probabilitat de tenir una situació de risc en el nivell sociolaboral i socioeconòmic.
Una pacient de càncer de mama, Raquel, de 49 anys, va migrar fa 2 anys des d'Hondures, on vivien els seus fills. A Catalunya va treballar d'interna en una casa i quan feia 20 mesos que havia arribat li van diagnosticar un càncer de mama. Raquel explica que va ser molt dur que la fessin sentir com si ja no servís i el que més li preocupava era on viuria, perquè la família per a qui treballava no la va voler empadronar i finalment ho va acabar fent un veí.
Cuando yo les conté a esta gente que tenía cáncer, ellos me dijeron que ya no me necesitaban. Así me dijeron y me tiraron a la calle. Que te voy a decir que para mí eso fue lo más duro. Que te digan a ti que no sirves ya. Hombre, y cuando yo salí a mí, la verdad que es que ni me preocupaba ya por último el cáncer, sino ¿dónde voy a ir? Decía yo. ¿Dónde voy a ir? Dios mío, así, yo sola en este país. Y entonces un vecino me dio donde vivir.
L'informe Toxicitat financera del càncer de mama recull que el 15% de les dones diagnosticades amb càncer de mama estan en situació d'extrema vulnerabilitat, sobretot per la pèrdua de feina o dels ingressos. El diagnòstic de la malaltia se suma en alguns casos a la precarietat laboral que pateixen més les dones. El diagnòstic de la malaltia també implica que la persona afectada i la família hagin de fer front a despeses imprevistes. Segons l'estudi de l'associació, prop de la meitat, el 46%, afirmen que han pagat més de 5.000 euros de despeses directes per la malaltia. Si es tenen en compte les cures al pacient i l'ajuda a la llar, un terç, és a dir, el 34% de les llars, han fet un esforç que supera els 25.000 euros. L'estudi també recull que, sense les aportacions econòmiques de la Seguretat Social, les assegurances privades, les ONGs i les famílies, la xifra de llars que han assumit un sofriment econòmic superior als 25.000 euros s'elevaria al 46%. Davant d'aquestes dades, la psicooncòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Teresa López Fando, ha afirmat que és molt dur haver de fer front a una malaltia oncològica i no poder-se centrar en la salut a causa dels problemes econòmics.
La veritat és que la dona que ve amb aquestes circumstàncies ve molt afectada, no? I amb un estat de xoc molt gran, no? Perquè en el fons és molt dur tenir que fer front a una malaltia oncològica i no poder preocupar-te per la teva situació de salut, sinó que estàs preocupada per la teva situació socioeconòmica, no? El fet que tinguis problemes econòmics o problemes laborals fa que no et puguis centrar en el teu procés de salut, no? Això és el que va. Nosaltres, bueno, creiem que és molt dur perquè en el fons són necessitats primàries que han d'ajudar a cobrir-les. En aquest sentit, l'associació contra el càncer el que fa és ajudar en temes de recursos socials, tant a nivell d'orientació com a nivell de recursos propis i també en el terreny més laboral, no? Acompanyem aquestes persones que potser han tingut una situació laboral que no procedia i les ajudem a nivell laboral i legal.
El 72% de les dones amb càncer de mama manifesten necessitar ajuda i cures en els períodes més durs de la malaltia, que en el 22% dels casos es prolonga més enllà dels 6 mesos. Davant d'aquestes situacions, 7 de cada dones afronta el càncer de mama exclusivament amb els seus mitjans i un 4% d'aquestes no té cap tipus de suport familiar o extrafamiliar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos preveu produir 98.000 tones d'oli en la campanya d'aquest any a la demarcació de Tarragona. Pel que fa a Catalunya, el sindicat calcula una producció d'unes 158.000 tones d'oli d'Almàssera i 29.000 tones d'oli d'oliva verge. El temporal Filomena i les poques pluges en diverses zones del territori han afectat a la producció d'enguany. En global, els agricultors produiran 6.000 tones menys respecte a la campanya passada. Amb tot, el responsable nacional del sector d'oli d'Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, ha afirmat que la campanya d'aquest any serà bona.
Aquest any doncs, es preveu una bona collita. Tot i així, hi ha hagut zones, com aquí la part de Tarragona, la part de les Garrigues, que hi ha hagut molt poca pluviometria i les produccions baixaran bastant, perquè l'oliva serà en petit tamany, no en molta quantitat, però ha quedat molt petita.
Per demarcacions, la tarragonina serà la que produirà més tones d'oli amb 98.000, seguida de la de Lleida amb 52.000, Girona amb 4.900 i Barcelona amb 2.900 tones. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la producció a la comarca del Baix Ebre no serà excepcional, amb tot, confien que serà bona. Pel que fa a la Terra Alta, també estimen que ho serà a la zona d'Arnes i Horta de Sant Joan. En canvi, en el cas de la comarca de la Ribera d'Ebre, preveuen un 50 o un 60% menys de collita respecte a l'any passat. Finalment, pel que fa a la comarca del Montsià, els preocupa que l'excés d'humitat i la mosca puguen perjudicar la collita. El responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, explicava d'aquesta manera quines són les previsions de producció de la campanya d'enguany.
Les previsions de collita, portem 3 anys que han anat baixant una mica cada any, perquè fa 2 anys enrere van ser uns 170.000 tones d'olives, l'any següent van ser unes 160 i aquest any estarem entre unes 150.000 tones. Baixem unes 200.000 tones cada any, però aquest any ha baixat una mica també per la falta de pluviometria que hi ha hagut, que hi haurà molta producció en moltes zones, però el tamany de l'oliva serà més petita. I a més també hi ha hagut moltes zones que han tingut el Filomena, que hi va haver un problema greu de pèrdua de vegetació, que això ara no es veu, però doncs hi és.
Finalment, des del sindicat Unió de Pagesos també s'ha volgut denunciar la política agrària de Catalunya, que fa mantenir els preus a la baixa, comprant producte a l'estranger a països com Tunísia o el Marroc.
El preu de l'oli aquests últims mesos està anant una mica a l'alça, però tenim un problema greu amb la política agrària d'aquest país, que el que fa és mantenir els preus, intentar mantenir els preus a la baixa, comprant producte forani d'altres països, pot ser de Tunísia o de Marroc o puestos així, i afecten bastant el producte d'aquí, ja que és una competència deslleial de la manera que poden treballar allà i amb la que ens obliguen a treballar aquí. I després la compra que fan abusiva d'aquest any passat de 200.000 tonelades d'oli estranger.
A finals d'aquest mes d'octubre, la majoria dels pagesos començaran ja a collir les olives. Enguany, Unió de Pagesos confia que es produiran 157.880 tones d'oli, el que representa un 4% menys respecte a la campanya anterior, quan es van produir 164.325 tones d'oli a Catalunya.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'expresident de l'empresa Escal UGS, Recadero del Potro, i l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau, han assegurat a l'Audiència de Castelló que les injeccions de gas del magasem submarí Castor, causants de més d'un miler de terratrèmols, no van superar les pressions màximes que podia admetre l'estructura. Un argument que ja van utilitzar en la instrucció i que diversos experts i estudis posteriors han qüestionat. Del Potro i Martínez Dalmau, que s'han desentès de les decisions tècniques diàries, estan sent jutjats per un delicte contra el medi ambient per mantenir les injeccions quan ja sabien que provocava moviments sísmics. Al respecte, han explicat que van reduir els cabals pocs dies abans d'acabar i han minimitzat l'abast d'aquests sismes. Recadero del Potro, expresident d'Escal UGS, asegurava que a vegades ell no s'assabentava de les decisions que es prenien.
Es decir, usted el día a día de la marcha de la mercantil, cuando se empezó la inyección, estaba enterado absolutamente de todo.
El día a día no, levantaron los detalles. porque además yo estaba en Madrid y la mayoría de, o muchas decisiones, se tomaban en Vinaroz, sobre el terreno. Y de todas esas, si no eran relevantes, yo no estaba al corriente.
L'expresident d'Escal UGS, Recadero del Proto, ha afirmat que ell no feia tasques executives.
Claro, pero con una gran diferencia, lo que hice hasta el 2007, donde yo era el principal responsable de la compañía, y a partir de Navidad de 2007, los últimos 5 años y medio antes de la crisis sísmica, tenía solo labores de relaciones con las administraciones, con todas las administraciones, con todas las instituciones que participaban, y mi misión era obtener las licencias.
En la seva declaració, el jutjant Recadero del Potro ha afirmat que, amb tot, van continuar les injeccions.
Normalmente. Lo mismo, dio a entender todos los que participaron. Los expertos del Observatorio del Ebro nos preguntaban qué día íbamos a continuar. Todo el mundo lo daba por hecho que íbamos a continuar con el programa.
De acuerdo.
Incluso hay algún escrito del Observatorio del Ebro que dice, por favor, decirnos qué día vais a reanudar la inyección.
L'expresident d'Escal UGS parlava de les pressions a les quals s'injectaven el gas, que ha dit que si no se sobrepassaven els 49 bars, no hi havia risc.
El problema principal para el desencadenar microsismicidad son las presiones que se ejercen en el subsuelo. Nosotros habíamos encargado estudios en 2003 y posteriores sobre cuáles eran las presiones máximas sin producir sismicidad. Entonces, después de tener todas las autorizaciones, seguimos haciendo estudios. Con cada dato nuevo que teníamos, mejorábamos el estudio anterior. Y el último estudio nos lo hizo el Instituto Francés del Petróleo, máxima autoridad en el tema, en 2011, cuando ya no teníamos ninguna obligación específica de hacer más estudios, pero lo seguimos haciendo. Todos los sondeos que se hicieron en el Castor cortaron la llamada falla amposta, y en todos hicimos ensayos que nos había pedido el Observatorio del Ebro sobre resistencia de las rocas. Y en todos los resultados fueron sumamente satisfactorios. En ningún momento conseguimos fracturar ninguna roca. En los 13 sondeos que hicimos para esa fecha. Entonces, esos eran nuestros umbrales de seguridad. El Instituto Francés de Petróleo nos dijo que si no ejercíamos una sobrepresión superior a 49 bares, son 49 kilos por centímetro cuadrado, no había riesgo de movilizar una falla. Y nosotros, cuando estábamos operando, a lo máximo que llegamos fue a 7 u 8 bares, lejísimos de los 49 bares, porque el almacén se comportó mejor de lo previsto en los cálculos.
De acuerdo.
Per la seva part, l'exconseller delegat d'Escal UGS, José Luis Martínez Almau, ha assegurat que no coneixia que hi pogués haver terratrèmols de fins a 4,7 graus.
¿Usted conocía la posibilidad de inducir microsismicidad? Usted, le digo a usted...
¿Puede acompañar a los almacenamientos? Sí se conoce.
Sí se conoce. ¿Usted conocía que existían almacenamientos que habían ocurrido sismos de magnitud superior a 3?
En ese momento no lo sé. Ahora ya tengo mucho más conocimiento, lógicamente, lo que no les he dicho si en ese momento lo conocía o no.
Y en cuanto a lo que afirmó el señor Barat, que de que en las bases de diseño se había previsto que el sismo de mayor magnitud al que se podía enfrentar era de 4,7, ¿eso lo sabía usted?
Pues eso lo he sabido después, como todas las bases de diseño. La base de diseño, tú dimensionas, está principalmente pensado para las plataformas marinas. Y al final tú defines, hacer una base de diseño, qué es lo que tiene que aguantar esas plataformas marinas. Y se define unas horas máximas, normalmente es la que se caracteriza en los últimos 200 años o 300 años, unos vientos máximos, una sismicidad máxima, un... Entonces, yo en concreto el parámetro de bases de diseño pues no lo conocía.
Finalment, en la seva declaració davant del jutge, l'exconseller delegant d'Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, ha afirmat que li havien dit que les injeccions de gas podien continuar.
Se había que analizar, a priori, todo el mundo ha dicho que sí, se puede seguir en la operación, pues... poniendo mayor monitorización, a lo mejor definiendo un programa pues para ver con más detalle qué es lo que ocurre.
Quiero decir,
tenga en cuenta que cuando nosotros la última vez que inyectamos es el 17 de septiembre, donde todo lo que ha ocurrido es muy poco. Que ha habido microsismicidad, pero una microsismicidad bueno, que acompaña a muchos almacenamientos, que es una microsquedad no sentida, por supuesto no peligrosa. Todo lo que viene después, todo lo que ocurre después, es una vez que digamos, nosotros hemos dejado de inyectar. Entonces, lo razonable es pues, terminar todos los estudios que estábamos haciendo y analizar todo lo que ocurre, sobre todo después de la operación, y ahí tomar las decisiones. Que en general la recomendación de todos los expertos, de todos los que hemos preguntamos a que nos hicieran un estudio, el Colegio de Caminos, el Colegio de Geólogos, el Colegio de Minas, recomendaron la vuelta a la operación, pues eso, con mayor monitorización y con un programa, pues lo mismo que, por ejemplo, pasó con Itoiz, con la planta Itoiz. Por eso contratamos a estos colegios profesionales, que fueron los mismos. En Itoiz tuvieron también microsismicidad, el primer llenado, y ahí lo que se decidió es seguir, que la planta de Itoiz siguiese en la planta Itoiz. El pantano de Itoiz,
la presa
de Itoiz, siga funcionando, lo que pasa que con mayor monitorización y con un programa de llenado un poco ligado a esa monitorización.
Yo le preguntaba por el octubre, la inyección que tenían que realizar ustedes en octubre. Su idea era, no le preguntaba si ustedes hubieran... Le preguntaba por lo que estaba previsto en octubre.
No lo sé, porque como nos llegó la paralización el 26 de septiembre... Mm. Pues no le puedo decir que como hubiésemos hecho, es decir, estábamos en pleno proceso de análisis, pues a lo mejor hubiese sido, no lo sé, es una hipótesis.
En la sessió d'aquest dimarts estava prevista la declaració de tècnics de l'Observatori de l'Ebre, així com també funcionaris del Ministeri d'Indústria. No contestaran tampoc les preguntes dels advocats de l'Associació Nacional Arca Ibèrica, fins fa poc acusació popular, i que fa uns dies van presentar un escrit anunciant que se'n retirava del procés. D'altra banda, el jutge ha determinat finalment que només 4 dels 123 afectats de la plataforma a placa prestaran declaració en la vista.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El jutjat d'instrucció número 3 de Reus té oberta una casa oberta i investiga a l'empresa Reserva de la Tierra de les Borges del Camp per presumptes delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen. La denúncia la van presentar conjuntament els consells reguladors de la denominació d'origen Qualitat Priorat i les denominacions d'origen Montsant i la Terra Alta el passat mes de juliol per una possible falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi amb denominació d'origen. El passat 8 d'octubre, els Mossos d'Esquadra ja van fer un registre a la seu de la companyia i, segons han confirmat aquest passat dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es van confiscar un gran volum d'ampolles amb un suposat etiquetatge fals. De moment, no hi ha ningú en condició d'investigar. Els tres consells reguladors van emetre ahir dilluns un comunicat conjunt en el qual explicaven que van detectar anomalies en vins comercialitzats per Reserva de la Tierra i també en altres empreses del mateix grup, així com discordances en l'etiquetatge dels precintes de garantia, fets que podrien apuntar a la comissió d'un presumpte frau constitutiu de diferents infraccions penals. En el comunicat, les tres denominacions d'origen han expressat que estan compromeses amb les seves obligacions i amb la protecció dels seus vins, viticultors i cellers davant d'accions incorrectes o fraudulentes, i per això han afirmat que no estalviaran esforços per prestigiar, dignificar, valorar i aconseguir un major grau de confiança dels consumidors envers el món del vi. I avui, dintre de la nostra programació, anem a parlar d'una de les entitats emblemàtiques al municipi de Roquetes, com és l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, perquè precisament el passat dissabte, dia 9 d'octubre, es va fer una assemblea general on es va presentar la nova junta directiva. I per a conèixer les activitats i propostes que es fa des de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, avui ens hem desplaçat a la seva seu, aquí al Centre Cívic de Roquetes, on està l'associació, i ens acompanyen Andrés Marín, que és l'encarregat de la secció de ball. Hola, què tal? Molt bon dia. També ens acompanya Manuel Vinyals, que ell s'encarrega de la secció d'activitats. Molt bon dia. A continuació tenim a Pere Romagosa, que és el nou president de l'associació. Hola, què tal? Molt bon dia. I finalment també ens acompanya Julio Velázquez, que és el responsable de la secció de viatges. Molt bon dia. I anem a parlar amb el president, amb Pere Romagosa, perquè, com diem, el passat dissabte es va fer aquesta assemblea on se va informar a tots els socis
de que ja hi ha formada una nova junta. Una nova junta que s'ha tingut que avançar per temes diversos i ha hagut problemes a l'hora de muntar aquesta nova junta. Hi havia gent interessada, hi ha ganes de fer coses?
A veure, ganes, hi ha ganes de fer coses. El que passa que és, com tot, pues, si hi hagués més gent, pues, benvinguda sigui. Després, què passa? Pues aquí, a més, falten dos companys, que és Pep i Tassic, que s'han cuidat dels temes socials, que ens han posat en contacte amb el Departament de l'Ajuntament de Socials i a veure com ho podem col·laborar i coses, i Paco Alcoberro, que en teoria, en aquests moments, hasta en aquests moments, és el secretari i tresorer de la Junta. Té dos càrrecs perquè, en teoria, quedem coixos d'una part. Però la voluntat és donar la volta en tot això. Fa un any i mig que això no s'obre, pues el primer que han posat en marxa serà el bar, que en teoria s'obrirà el dia 25, i que hi ha un xicot que és amic nostre, que en principi provisionalment ja han donat de part al senyor alcalde, ja està enterat, i vam dir, en principi aquest senyor se n'encuidarà dos mesos, si ens agrada, ho fa bé i tot això, pues el millor se queda, o millor pues, plega ell perquè no li interessa, el que sigui. En principi començar el dia 25 i una mica farem que és molt l'esforç a veure si aquí ho omplim una mica i s'anima. Perquè, és clar, no ho sembla, tindré el local obert i que hi hagi el bar funcionant, pues, és més dinàmic la cosa, la Junta.
Alguna vegada no l'hem comentat en diferents entitats del municipi que el tema de l'associacionisme doncs, sembla que no està vivint els seus millors moments. De tota manera, com diem, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes és una entitat emblemàtica al municipi. I actualment, quanta gent forma l'associació?
Ara, actualment, som aproximadament uns 400 socis, però s'han arribat a ser 1.000. Però què passa? Que és com comentava abans fora de micro, que els nous jubilats no s'apunten. Vull dir, d'aquí fem una crida a que els nous jubilats s'apuntin i no tenen de vindre ni a totes les menjades, ni a tot el ball, ni, perquè jo particularment, ell i el meu company ho sap, jo no sóc una persona balladora. Això no vol dir que hi vegi un dia i ho miri com si fos un espectacle, per dir-ho, però no sóc ballador. I això, i aquí s'entén que molta gent també és que més fan ball, menjar i excursions, no? Farem moltes altres activitats, però és mica en mica s'ha d'anar, perquè som, com diguéssim, és una nova junta, però fa un any i mig que això no anava, doncs, imagina't, és com si fos una associació nova, per entendre'ns, m'entén?
Feta aquesta crida perquè la gent s'apunti a la vostra associació, qui pot formar part de l'associació? Hi ha algun requisit especial?
No, a veure, volem que en teoria siguin pensionistes i jubilats, però pot, si un vol vindre, per exemple, a ioga, per dir alguna cosa, que es faci soci i va a ioga i no cal que sigui pensionista. La quota és de 12 euros l'any, que és un euro cada mes, que és un cafè, per dir alguna cosa, i llavors pots anar, vindre a les activitats que nosaltres farem, que en teoria pues, són vàries, n'hi ha algunes molt innovadores, per dir alguna cosa.
En aquesta assemblea que es va fer de presentació a tots els socis, suposo que vau explicar una mica quin és el vostre programa, els vostres objectius. Què vau explicar a la gent? La gent va fer algun tipus de suggeriment?
No, allí érem sobre 60 persones el dia de l'això, que per nosaltres, sense haver quasi molta comunicació o explicació d'aquesta junta, si no la vam publicitar molt, doncs creiem que el número és bastant bo, i l'únic que vam ser, més aviat, va ser la presentació nostra i els eixos generals, perquè, és clar, tenim de pensar que s'han posat en marxa doncs des de mig setembre, encara fa aproximadament un mes, i és clar, doncs començar amb petits contactes, presentants a l'Ajuntament, que sí, van presentar, s'han presentat al Consell Comarcal, tots han tingut molt de tacte, han sigut ben rebuts i què voleu dir? No sé, en principi tenim ganes, és com un criu, som un criu petit, però tenim ganes de créixer ràpid i bé, m'entens? Hi haurà activitats noves, m'entens? Que volem posar en marxa. Ara, té bé, per exemple, te faig un exemple, pues, té bé bitlles o petanca. No pot ser un sol, han de ser un mínim dos. Si no n'hi ha dos, doncs no es podrà fer, lamentablement. Jo puc estar molt animat, però Si no hi ha gent, no hi ha gent. Després estem en converses també amb el GPEC, que a la part d'aquí, del costat d'això, de fer com un hort urbà. La gent que volgués que no té hort, com jo no tinc hort. I allò que dius, doncs, 2 metres quadrats i allí plantem 2 enciams. I mira, tu, és una manera de passar el temps i de col·laborar i d'això. Per exemple, això són les més almodons i també molt innovadors és la part social, que ja s'han posat en contacte amb el Departament Social de Serveis Socials de l'Ajuntament i volem col·laborar. Com col·laborarem? No, tampoc t'ho puc dir perquè estem en situació embrionària. M'entens?
De tota manera, com molt bé comentàveu al principi, hi ha activitats que són més que emblemàtiques a l'associació, com són les excursions, com són el ball. Aquestes activitats se reprendran aviat?
Sí, en principi d'excursions ne tenim ja 3 de previstes. Que ho porta és el senyor Julio, i la primera que és, que en diem comercials normals, i després de, diem normals vol dir d'un dia, i després més d'un dia. Generalment, la més d'un dia potser se'n faran 3 a l'any o 4, segons l'acceptació que tingui. En principi, la primera és el dia 3 de novembre, que és dimecres, és una excursió comercial que es fa a la part de Cambrils. Després, el dia 13 de novembre, és un dia que en diem pre-Nadal, que se farà per la part nord i sud de Barcelona. Nord de Tarragona i sud, entre el Baix Penedès i el Penedès i per allà. I després, una excursió que era emblemàtica aquí, era la de Benidorm, que s'hi va del 8 al 11 de desembre a Benidorm. A passar, com diguéssim, 3 dies, 4 dies, 3 nits i 4 dies. Vale? I els preus són molt mòdics, vull dir, aquest era, per exemple, aquest de Benidorm, el Feu de Julio està a 240, la d'un dia, al prenadal està a 47 euros i la comercial està a 20 euros. Quina diferència entre el comercial i la normal, per dir-ho? Pues que la comercial ens fotran un rotllo d'una hora, una cosa així, després de l'esmorzar. I tens o hora i mitja. M'entens? I llavors pues, ells te paguen part del dinar i part de l'esmorzar i per això resulta més barat que una normal. Perquè diuen, oi, com és que el comercial van aquí i s'assembla molt amb l'altre i un val doble que l'altre? Pues és això que tens aguantat. No pots anar, diu, vai al comercial i no vai a la conferència aquesta. Vale?
I com diem, una altra de les activitats emblemàtiques és el ball. El tema del Covid també ha afectat. Això vol dir que també aviat podrem...
Sí, jo crec que el ball comencem, si no passa res. Aquesta setmana tenim reunió amb la regidora de Serveis Socials, que és la que s'ha cuidat i fixarem això. Crec que no hi haurà cap problema. I si en principi tot va bé i no passa res, però jo, com diguéssim... Com no ho tenim escrit per cap lloc, en teoria ho hem de posar en quarantena, però si no passa res, el dia 7 començarem, com a l'hora de sempre, que és a les 5 de la tarda, de 5 a 8 de la tarda, se farà ball al lloc de sempre.
I a banda del ball i a banda de les excursions, com diguem, teniu aquí unes instal·lacions, tenim una taula de billar, tenim un bar, des de l'associació també s'ofereix diferents serveis a la gent que vingui a fer-se soci, que no té per què ser jubilat, pot ser de qualsevol persona més jove, i dintre d'aquests serveis tenim el ioga, com molt bé ens comentava, altres activitats, per exemple, per a fer exercici també.
Sí, sí, tenim la ioga, tenim la gimnàstica, en teoria estem buscant també una podòloga que vingui també un dia a la setmana, però això no està confirmat. És que hi ha activitats que no estan confirmades perquè, en teoria, la persona s'ha buscat, es calen aquest any i mig, s'ha buscat altres... Cada un busca els garbanços, les llenties allà, un pot, m'entén? I peluqueria, però tampoc ho tenim lligat, la de peluqueria no està lligat. També tenim, en teoria, també amb els serveis socials, se van mirar ordenadors, per exemple, fer una cosa bàsica de l'ordenador seria obrir la meva salut, que és fàcil i és una cosa interessant, sobretot per a la gent gran, que moltes vegades no cal ni desplaçar-se a l'ambulatori si tens la d'això, perquè allí te pots treure la recepta, te pots fer diverses... Bé, vosaltres ho sabeu, els joves això ho dominen més, però la gent gran pues, això ho domina menys. Pues, que ens ensenyen com se fa i com s'obre, això és un tema... Per això podríem un petit curs de l'ordenadors o de mòbils, perquè un mòbil no és altra cosa que en teoria és un ordenador, m'entén? Bé, vosaltres ho sabeu més clar que nosaltres.
Està clar que és important donar aquest servei des de l'associació als jubilats i pensionistes, també a qualsevol persona que s'hi vulgui apuntar. I com diuen, aquí tenim unes molt bones instal·lacions, al Centre Cívic de Roquetes, que la gent pot vindre aquí a socialitzar-se, a passar l'estona, disposareu d'un bar, poden jugar a cartes, poden fer diferents activitats, jocs de taula. Esteu oberts tots els dies? Teniu algun
horari especial? Sí, en principi, el dia 25, tal com he anunciat abans, s'obrirà el bar i s'obrirà, en teoria, des de les 9 del matí a les 19 hores, ininterrompidament. Si veiem que, per exemple, hi ha algú que vulgui fer un cafè a les 8 del matí i aquell, el senyor del bar diu, hòstia, doncs espera, que per un cafè sol no obrirem una hora, però potser en venen 10, doncs potser sí que obriríem a les 8. Però en principi és de 9 a 19. De tots els dies, en principi, tots els dies de la setmana. L'únic que passa que el dilluns, després de dinar, se tancaria la... Com diguem, a la tarda, com no tenim activitats, el dilluns a la tarda, no hi ha cap activitat i no hi ha oficina, doncs després de dinar se tancaria, perquè esclar, si no hi ha ningú... És allò que dius, oi, doncs el dilluns a la tarda ve gent, doncs també, millor també podríem obrir, però en teoria seria el descans laboral del bar, i perquè en teoria com no es donen sopars, en teoria, vale?
De tota manera, suposo que la gent pot vindre aquí al vostre local a demanar informació a la
recepció,
a qualsevol hora.
Sí, en principi l'oficina estarà oberta de dimarts a divendres de 5 a 7 de la tarda, de les 17 a les 19 hores. De les 17 a les 19 hores estarà sempre això obert. Això no vol dir que millor ve un dematí un i estigui... Però, generalment, les hores oficials són de les 17 a les 19 hores, de dimarts a divendres.
Com diem, vau fer aquesta assemblea general, on vau explicar els vostres projectes. Suposo que no sé si algun soci us va fer algun suggeriment, alguna idea, algun projecte...
No, l'únic que ens van donar és... És que ànims i sort, en principi, perquè això és com un nen de bolquers, que sí, el tens de veure créixer, però no ho sabem si creixerà amb salut o sense salut. Vull dir, això és, en teoria, fem una crida a tota la població de Roquetes, principalment. Això no vol dir que aquí tenim gent de Jesús o gent de Tortosa, de Campredó, de diverses de les pedanies de Tortosa i com aquí del Raval de Cristo, mandan, pues que s'animin a vindre i a apuntar-se, res més.
Us heu marcat algun repte en especial d'intentar aconseguir alguna activitat, algun objectiu en concret?
A veure, en principi poguéssim en principi continuar amb les activitats que hi havia, per exemple, les anteriorment. Jo per mi, i em poguéssim fer alguna de nova, com el gaire lliure, com aquesta de la petanc i sobretot les bitlles, que jo no en sé, però si algun d'aquí torno a fer la crida, hi ha algun animat que sàpiga on se juguen les bitlles, que vingui i m'ensenyi, perquè jo no en sé de jugar. Jo puc ensenyar a jugar a petanca, però les bitlles no. Sobretot és una cosa a l'aire lliure, que en principi no tindria de tindre cap problema, entenc?
I pel que fa a instal·lacions, satisfets? Alguna demanda en especial?
No, en principi veiem, les instal·lacions estan bastant bones. La persona que m'ha agafat avui mateix, a les 7 ja estava aquí del dematí, ell intentant-se organitzar. Ganes n'hi ha, doncs falta gent.
Teniu un nou envelat per estrenar? No?
Sí, aquí. Sí, aquí que va ser que el pobre l'anterior junta no va poder... No ho vam poder fer. Hi ha una espècie d'aquí, es veu, com un enterimat cobert per una lona. Si plou, se mullen, però ja no cau el sol de ple, està acondicionat bé. D'aquí es té de dir que això està ben fet. Ja està. Que, a més, això, la part que té és comú amb altres associacions que hi ha aquí al centre cívic, com altres també ho podeu fer servir si un dia voleu fer allò que es fan a les ràdios ràdio, des de la cumbre del volcà aquell, doncs vosaltres ràdio des del pati dels Tilers, m'entens? Que això també es tindria d'obrir, eh? No, no sempre vosaltres dos estar allà dalt a l'oficina tan guapa que us van posar.
De fet, per això hem baixat aquí, al vostre local, per també conèixer les vostres instal·lacions i conèixer les vostres inquietuds i ganes de fer coses, com molt bé ens ha explicat el seu president. Tot i que només has parlat tu, Pere, estàs ben arropat per una representació de la Junta. Ja per acabar, quina crida final podem fer a tota la gent que ens estigui escoltant en aquests moments des de la vostra associació?
A veure, jo l'únic que això és d'aquí que en teoria som una entitat molt veterana però jove a la vegada i que la gent no tingui por en vindre i en fer activitats i en activitats que millor no hem nombrat, jo què sé, ajedrez, per exemple, jo dic ara se m'ha corregut, jo no l'he nombrat perquè no s'ha fet mai, però si algun dia jo, doncs farem una secció, doncs una activitat de jugar ajedrez, m'entén? Que jo sí que sé jugar, però si hi ve gent que amb ànim de fer coses, aquí estem oberts a tot. Si a l'ajedrez, per exemple, que diem ara que se m'ha corregut, i ser un, no, tens de ser dos per jugar a l'ajedrez, com a mínim tens de ser dos, com a la petanca, mínim tens de ser dos, jo me'n pot agradar, i si sóc jo sol no farem res, m'entens? És la gent que s'apunti, que doni temps i temps, mirarem de buscar gent, i si la gent és com diguéssim, l'activitat que s'anuncia té bona repercussió, doncs la farem.
Avui hem conegut aquestes noves iniciatives, moltes ganes de fer coses, com molt bé comentàvem amb aquesta nova junta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, i ens ho ha explicat de primera veu el seu president, Pere Romagosa, que ha estat acompanyat per Andrés Marín, que és el responsable de la secció de ball, Manuel Viñas, de la secció d'activitats, i Julio Velázquez, de la secció de viatges, tot i que hi ha dos membres més que no han pogut estar aquí en aquesta entrevista. Moltes gràcies per explicar-nos totes aquestes iniciatives, aquestes ganes de fer més coses i esperem que tingués molta sort i molt d'èxit. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir, ha baixat entre 3 i 4 graus, tot i això l'ambient continua sent suau. Al Canà ara mateix amb aquests 17 graus o bé a Montblanc en tenim 14 i cal dir que la temperatura màxima un dia més tornarà a pujar a valors 25 i 26 graus, per tant repetirem aquest bon temps durant les hores centrals del dia. També ara mateix tenim la presència d'alguns núvols baixos que s'han d'anar trencant ràpidament al llarg del matí i acabarà lluint el sol la resta de la jornada. Sí que hi haurà la presència d'alguns núvols prims, però que tan sols deixaran el cel entrenyinat i, a més, aquests han de ser més freqüents durant el matí i més trencats de cara a la tarda. Com dèiem, de nou, s'aniran formant núvols baixos de cara al final de la jornada inicialment afectaran la zona del litoral i, posteriorment, també arribaran en punts de prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.